Són les 8 del matí. Molt bon dia des de Pals.
Bon dia de sol i fred. En general predominarà el temps assolellat, però continuen les temperatures baixes, amb algunes gelades i tramuntana moderada.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Molt bon dimecres, dimecres 9 de desembre de 2020. Arrenquem una setmana més curta del que és habitual pels que hem tingut la sort de fer pont. Calia una mica, aquest després d'un últim mes complicat per situacions personals de cadascú i per les dificultats que la pandèmia ens ha posat per davant, especialment en aquesta tardor. Ha estat una tardor més complicada del que esperàvem i encara no hem acabat amb totes les restriccions, que ja podem començar a divisar la llunyania aquesta tercera onada. Per això, mentalment, aquest pont era necessari per desconnectar una mica, i així és com l'he aprofitat jo, i segur que moltes persones. Aquí a casa nostra hi havia moltíssima gent, nosaltres segur que ens hem mogut més dilluns i dimarts, però també hi havia molts segons residents que tenien tot el dret del món a venir dilluns i dimarts. Al cap i a la fi, si una cosa hem après aquest estiu a Palafrugell, per exemple, és que podem passar amb passejos i restaurants plens sense rebrots, i en canvi les irresponsabilitats de persones residents habituals ens han dut a una situació que és insostenible. A Palafrugell, concretament, amb pujades molt, molt fortes dels contagis i baixades molt i molt lentes. El brot de Palafrugell que no està controlat encara. I de nou, ara estem en fase d'ascens. La pregunta que em faig sempre: on són els cribratges que s'estan fent a tot el país? Que algú m'expliqui per què no estan arribant a la regió sanitària de Girona, més enllà dels que s'han fet a Figueres i el que es farà a la Jonquera. Per què no s'estan fent? És una pregunta que no té resposta de moment, però no té sentit, perquè si entreu a la pàgina web de la Generalitat veureu que a totes les regions sanitàries del país s'estan fent en un punt o un altre un cribratge massiu i a més es fan amb testos d'antígens. A Girona no. No s'entén el motiu, però a Girona no. Avui us explicarem al supermatí que el Baix Empordà ha crescut un 4% l'atur. Aquesta situació de crisi, com més durarà la crisi, com més duri la pandèmia, més durarà la crisi, i ens deixa per endavant reptes enormes des del punt de vista laboral. Reptes que avui tractarem amb Xavier Casas, que ha estat reelegit secretari general de l'UGT, de la Unió General de Treballadors, a Girona. En parlarem de tota aquesta situació laboral, què poden fer els sindicats i quines previsions tenen de cara als propers mesos, i també de l'anunciat indult que van demanar per Dolors Bassas, si des del sindicat tenen alguna novetat. Les 8 i 3 minuts. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Gerard Escats, bon dia.
Bon dia.
I Sandrín Busnet.
Bon dia.
Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Al Baix Empordà, 343 persones es van quedar sense feina aquest passat mes de novembre.
L'atur augmenta per quart mes consecutiu a la comarca des de l'agost. Aquest últim mes de novembre ho ha fet amb un increment del 4,21% respecte a l'octubre. En total, hi ha ara gairebé 8.500 persones sense feina al Baix Empordà.
I si voleu veure en quins municipis ha crescut i en quins municipis ha baixat, us recomano que entreu a la nostra pàgina web radiocapital.cat i entreu a la notícia que teniu preparada parlant a Salvador sobre aquest tema. I queda claríssim, hi ha un mapa que queda claríssim aquesta informació. Aquest ha estat el primer cap de setmana de Dolors Bassa a la presó de Puig de les Basses després que li han eliminat el tercer grau.
L'exconsellera va assegurar minuts abans d'entrar a la presó de Figueres que, malgrat la ràbia i la impotència, continuaran endavant.
Facin el que facin, no ens rendirem, seguirem endavant. I diguin el que diguin, el diàleg i la negociació hi serà sempre.
Dolors Bassa va fer aquestes declaracions davant del centenar de persones que es van concentrar a les portes del centre penitenciari per donar-li suport.
L'entitat de defensa del litoral SOS Costa Brava i l'entitat SOS Aigua Freda, celebra la costa de Begur, exigeixen a l'Ajuntament de Begur que aturi immediatament les obres del sector de Montcal.
Aquestes obres tenen una afectació a l'espai d'interès natural Muntanyes de Begur. Per això van presentar una petició a l'Ajuntament després d'organitzar una concentració el passat dilluns.
S'han d'aturar perquè aquest espai és un espai veïn, és a dir, és un espai natural de les muntanyes de Begur, està protegit, és una zona dotada d'una especial protecció, alhora que s'ha ordenat per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona la preservació d'aquests terrenys per un acord adoptat el passat 19 de novembre.
Sí, però diguem que ha superat tots els tràmits urbanístics a hores d'aquest projecte. A Sant Feliu de Guíxols s'han aprovat les obres de l'espigó de Garbí sense els vots de l'oposició. Sandrin.
Sí, això va passar durant el ple extraordinari de dijous passat. El projecte es va aprovar només amb el govern, és a dir, tots per Sant Feliu i el PSC. Els altres grups o bé es van abstenir o hi van votar en contra. La raó principal és perquè demanen ajudes a la Generalitat per assumir el cost estimat en 430.000 euros.
Palamós adjudica el tercer intent al servei de deixalleria.
En aquesta tercera licitació només s'ha presentat l'empresa Urbaser.
Els satèl·lits Starlink de l'empresa d'Elon Musk sobrevolen el Baix Empordà.
Els satèl·lits d'Elon Musk Starlink s'han vist sobrevolar el Baix Empordà aquest dissabte al vespre a causa dels cels clars i de la facilitat per veure la filera de llums des de la Terra. Es tracta d'un conjunt de satèl·lits que sobrevolen el planeta per donar internet a escala global.
Ha mort l'activista cultural palafrugellenc Jordi Plana i Martí.
Ha mort aquest passat cap de setmana. Havia treballat a l'antiga fàbrica de Can Bertran, a més de col·laborar a la revista Campanar i de ser editor de diversos plànols de l'Empordanet.
Organitzen una exposició a la capella de Torroella sobre la cultura del blat al Baix Ter.
L'Associació de Masos de Torroella i l'Estartit ha organitzat l'exposició El blat, un cultiu divers, que es podrà visitar fins al 28 de desembre. Juntament amb el pessebre monumental de Josep Mir, al Museu de la Mediterrània, han estat les dues úniques activitats de la Fira de Sant Andreu que s'han pogut celebrar enguany.
I pel que fa al Nadal, ha tingut molt èxit aquest cap de setmana, certament, l'arbre de Nadal que s'ha instal·lat a la plaça Nova, Gerard.
L'eix principal d'enguany és la campanya protagonitzada pels propis comerciants. A Palafrugell, sense ells ni elles, no hi ha comerç. Sense tu, tampoc. Per promocionar el comerç local.
I Pals ha convocat un concurs d'ornamentació nadalenca.
L'Ajuntament ha decidit animar a totes les veïnes a decorar els espais exteriors i visibles de les seves cases i aparadors per engalanar el poble de Pals. A més, concursar té premi, ja que entre totes les participants es farà un sorteig.
Són les 8 i 8 minuts, moment de fer un repàs a la previsió meteorològica. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
De les notícies d'aquest passat pont, clarament, ha estat la fred que ha fet aquests dies. Continuaran les temperatures hivernals avui?
Doncs si bé aquest dimecres continuem amb temperatures força baixes, la tendència serà a una normalització de la temperatura, per tant, valors mínims no tan baixos com els que hem tingut els darrers dies a mesura que avanci aquesta setmana. Avui, jornada majoritàriament assolellada, amb vent de component nord de força entre feble i moderada, que provocarà lleugera alteració marítima amb onades màximes de fins a 2,5 metres d'altura. Matí novament fred, amb gelades que es poden repetir a punts de l'interior del Baix Empordà i temperatura mínima al voltant dels 2-4 graus. La màxima assolirà els 13 graus. Demà, dia amb alguns intervals de núvols més, cel variable, estones mig ennuvolat i al matí no es descarta algun plogim o ruixat aïllat de curta durada, que també es podria repetir pel matí de divendres.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Moment del comentari d'opinió. Avui el comentari ens l'envia, concretament, espera que m'ho estan informant de qui és el comentari d'avui, perdoneu, un segon, el comentari d'avui és això, com podia haver oblidat, del periodista Toni Selles.
balanços de la mobilitat que hi haurà hagut durant aquests dies. Si recuperem imatges de dijous passat, queda prou clar que per força gent el missatge de quedeu-vos a casa va passar de llarg. De fet, he parlat amb persones d'Osona, Garrotxa i Empordà i coincideixen que aquests dies han sentit força, diguem-ne, accent forà pels seus carrers i comerços. En fi, hi ha gent que s'entesta a fer bona aquella dita que l'home és l'únic animal que ens ensopega dues vegades amb la mateixa pedra. La circulació del virus va de la mà de la mobilitat de les persones i el que avui sembrem ho recollirem per Nadal. Un Nadal, per cert, que té un relat construït fa anys per les estratègies publicitàries, allò del torna a casa, entre altres coses. Doncs a casa ja tenim clar que no ens retrobarem enguany. Realisme i conscienciació em semblen actituds necessàries per combatre el possible desassossec que el condicionament per la pandèmia pugui generar en bona part de la societat. I com deia en Pere Manuny fa uns dies en un comentari aquí mateix, agafem-ho com una imprescindible oportunitat / necessitat de repensar el Nadal i, en definitiva, també de replantejar-nos a nosaltres mateixos.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
8 i 11 minuts. Miley Cyrus està triomfant i molt amb el seu disc Plastic Hearts, on s'inclou una versió de Heart of Glass dels Blondie. Avui és la cançó del dia aquí al Supermatí de Ràdio Capital. I arribarem a un quart de nou del matí. De seguida tornem aquí al Supermatí de Ràdio Capital amb tota l'actualitat i amb Xavier Casas, secretari general d'UGT a Girona.
Si t'agrada presumir de l'Empordà, t'encantarà fardar de ràdio.
El so dels èxits. Ràdio Capital. Ei, Maria, no sé què demanar els Reis pel meu home.
Jo no ho he dubtat. Li portaran un títol nàutic.
Que original! Com ho has fet?
L'Escola Nàutica Baix Empordà s'encarrega de tot. Et preparen una postal personalitzada i gestionen la matrícula.
Però no sé quin títol.
Tant és. Fan tots els títols nàutics. Que triï el que més li agradi. Entra a escolanauticabaixempordà.com. Truca o passa un WhatsApp al 650 51 20 70 i te n'informaran.
Aquest any regala un títol nàutic. Ah, i al gener comencen els intensius del PNB i TER. L'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell et desitja bones festes.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
Amb Marc Clapés.
Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
La primera llista.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Passa un minut d'un quart de 9 del matí. Aquest dimecres amb gust de dilluns, certament, i em sorprèn que no m'hagi equivocat en algun moment dient dilluns en lloc de dimecres, però és dimecres, un dia que no serà tan fred com els anteriors, com aquest cap de setmana llarg, que ha fet molt de fred, sinó que les temperatures es normalitzen una mica. Comencem el repàs de l'actualitat, del relat informatiu d'aquest dimecres, parlant de Dolors Bassa, perquè Dolors Bassa va sortir de la presó de Puig de les Basses divendres passat, amb la possibilitat de poder passar tot el pont a casa, tot un pont sencer a casa. Eren 5 dies, la primera vegada que podia passar tants dies fora de la presó, sense trepitjar la presó, però aquest mateix divendres el Tribunal Suprem va suspendre-li el tercer grau que li permetia sortir de casa els caps de setmana i entre setmana per anar a treballar, però això, seguint anant a dormir a la presó. Dolors Bassa va tornar divendres a Puig de les Basses, unes 200 persones es van concentrar davant del centre penitenciari per donar-li suport, Anna.
Abans d'entrar a la presó de Figueres, l'exconsellera va voler dirigir unes paraules a aquestes persones que van anar fins a la presó per fer-li costat. Bassa va afirmar que, malgrat la ràbia i la impotència, continuaran endavant.
Facin el que facin, no ens rendirem. Seguirem endavant. I diguin el que diguin, el diàleg i la negociació hi serà sempre. Per molt que ens vulguin trepitjar, no ho aconseguiran. Continuem amb les conviccions igual. Avui, ràbia, impotència, indignitat, però des d'aquesta indignitat, des d'aquesta ràbia, és amb el que continuarem endavant.
Dolors Bassa va voler agrair als assistents a la mobilització la seva presència i va acabar el seu discurs amb un visca Catalunya i visca l'Empordà.
Parlem de territori, nova polèmica territorial. Aquesta fa temps que cueja, certament, la de Begula, del sector de Montcal, però ara els sectors ecologistes reclamen fermament que s'aturin les obres. Unes obres que, certament, han passat tots els tràmits urbanístics, però des de SOS Costa Brava i des de Salvem Aigua Freda, SOS Aigua Freda, Salvem la Costa de Begur, han exigit la immediata aturada de les obres d'aquest espai, el sector Montcal, perquè diuen que afecta un espai d'interès natural, l'espai d'interès natural Muntanyes de Begur.
Per això van convocar una concentració i acte de protesta davant de l'Ajuntament de Begur. Ho explica Irene Gisbert, que és la coordinadora de SOS Costa Brava.
S'han de aturar, perquè aquest espai és un espai veïn, és a dir, és un espai natural de les muntanyes de Begur, està protegit, és una zona dotada d'una especial protecció. Alhora que s'ha ordenat per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona la preservació d'aquests terrenys per un acord adoptat el passat 19 de novembre.
Segons la plataforma, les parcel·les que es troben en el sector de Montcal també s'inclouen a la xarxa europea Natura 2000 i, perquè estan en uns terrenys amb una pendent superior al 20%, són dos elements que encara garanteixen més la protecció d'aquesta zona. A més, Eduard de Ribot, que és un dels portaveus de la plataforma, ha recordat que el 19 de novembre la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona va decidir que el sector urbanitzable de Montcal exclogués la seva zona que s'incluïa en un pla d'espai d'interès natural. Tot i així, aquest estiu l'Ajuntament de Begur va donar una llicència d'obres a un constructor per edificar-hi una casa, un projecte que ara ja comença a prendre forma i per això s'han començat a fer les primeres prospeccions del terreny.
Malgrat que hem aportat l'informe de geògraf denunciant aquests fets, malgrat que Medi Ambient ha confirmat que s'afecta el PEIN, malgrat que la Comissió d'Urbanisme ha ordenat que s'exclogui el PEIN d'aquest sector urbanitzable, en aquesta casa d'aquí mai contesten. Tenen una petició des de l'1 de juliol de paralització de les obres. En dret a llei, quan passen 30 dies i no es contesta aquesta petició, les obres queden paralitzades.
La plataforma va presentar un recurs per impugnar la llicència d'obres d'aquesta plataforma, d'aquesta parcel·la, demanant la suspensió.
Segons ha recordat Eduard de Ribot, la llei de procediment administratiu obliga a suspendre les obres de forma immediata si en els 30 dies no s'ha respost aquest recurs. Com que la plataforma ha afirmat que l'Ajuntament no ha resolt el recurs, per tant, caldria aturar les obres. Eduard de Ribot també ha recordat a l'Ajuntament que si no s'aturen les obres i es malmeten els terrenys afectats, es podria incórrer a responsabilitats de tot ordre. Així doncs, a la concentració es va lliurar a l'Ajuntament aquesta petició formal d'aturada de les obres, justificant amb aquest deure d'actuar de forma immediata tot paralitzant les obres, però mentrestant les primeres màquines ja han trepitjat una de les 10 parcel·les del sector de Montcal, on es preveu que s'hi construeixi una casa i que també es tracta d'una parcel·la que forma part del Pla d'Espai d'Interès Natural.
8 i 22 minuts. Parlem de la situació laboral, de la situació de l'atur al Baix Empordà. Que l'atur ha crescut per quart mes consecutiu segons les dades de l'Observatori del Treball de la Generalitat. 343 baixempordanesos es van quedar sense feina aquest passat mes de novembre.
Aquests 343 nous aturats representen un increment del 4,21% de l'atur respecte al mes d'octubre. En total hi ha ara 8.489 persones sense feina a la comarca. Això són gairebé 1.500 persones més que fa un any. També cal tenir en compte que l'atur ha augmentat cada mes des de l'agost. A causa de la pandèmia, més de 1.000 persones van perdre la feina al mes d'abril. El juliol, però, amb la temporada d'estiu i la creació de llocs de feina al sector de serveis, l'atur al Baix Empordà i a la majoria de comarques va disminuir. Tot i així, un cop acabada la temporada, el nombre de persones sense feina va tornar a augmentar.
I quins són els municipis que han patit més aquest augment de l'atur?
Doncs, com és lògic, els municipis amb més habitants. Encapçalen la llista Palafrugell, amb 65 nous aturats al novembre, Sant Feliu de Guíxols, amb 46 nous aturats, i finalment Palamós, amb 44 nous aturats. En canvi, també hi ha hagut municipis on l'atur no ha augmentat, com ara Palau-sator o Garrigoles. Per una altra banda, també hi ha alguns municipis, com Verges i Forallac, on l'atur ha arribat a disminuir.
I a nivell més general, les comarques de Girona encapçalen l'augment de l'atur a Catalunya al novembre amb un increment de l'1,86%.
Això es tradueix en un total de 48.137 persones sense feina. Això és un 27% més en relació a la xifra d'ara fa un any. Cosa que segurament es deu a la importància del sector de serveis del territori, molt afectat aquest any per la pandèmia. En canvi, altres àmbits territorials, com les comarques centrals o el Camp de Tarragona, han registrat un augment menor de l'atur, que no arriba a l'1%. A l'àrea metropolitana de Barcelona, Terres de l'Ebre i Ponent, l'atur ha disminuït lleugerament.
De tota aquesta situació de l'atur, situació laboral al Baix Empordà i a les comarques de Girona, en volem parlar avui al supermatí de Ràdio Capital amb qui és el secretari general de l'UGT de les comarques de Girona, en Xavier Casas. Senyor Casas, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè ha estat reescollit secretari general de l'UGT a Girona. Quins són els seus compromisos i durant quan ha de durar el mandat?
Doncs miri, ja ara fa 5 anys que soc secretari general de l'UGT Comarques Gironines. Vaig sortir reescollit amb un suport molt gran, amb un 96%, fet que dona molta força de cara a una situació difícil que estem patint aquest any 2020, i de cara als meus compromisos, doncs, evidentment, doncs és un hiperrealisme. En aquest moment ens veiem amb milers de persones a la demarcació que tenen dificultats amb les necessitats més bàsiques i essencials: encendre la calefacció, pagar un lloguer, comprar aliments. En aquest moment estem parlant d'aquesta situació. I evidentment hem d'afrontar-ho, hem de tractar, hem de tenir un bon assessorament jurídic, un bon servei de prevenció de riscos i de salut laboral, més en aquests moments en el que té un especial protagonisme tota la qüestió de salut laboral. Hem de ser útils en els treballadors que se'ns estan acostant a les seus nostres de totes les comarques gironines.
Avui expliquem aquí al supermàtic que només al novembre ha crescut un 4% l'atur. Ara mateix hi ha 1.500 persones més que fa un any al Baix Empordà sense feina, en total unes 8.500. La devastació del turisme ha tingut molt a veure, segurament. Vostès tenen dades de quin és el principal origen de l'atur en aquests moments?
Sí, en aquest moment va sortir un informe del BBVA fa un parell de setmanes i detallava la diferència per territoris, com s'està patint aquesta crisi. Es veia que a àrees metropolitanes estaven resistint millor i zones costaneres com és Baix Empordà o Alt Empordà també és terrorífic, doncs és on hi havia les pitjors dades. El fet és molt clar, hi ha una monodependència del sector serveis, d'hostaleria, de turisme, d'una temporada alta que no ha existit aquest any i d'una situació de fixes discontinus. Jo sempre dic que la Costa Brava evidentment és brava i hermosíssima, però també és fixa i discontinua laboralment. En aquest moment és un dels sectors laborals amb els treballadors fixes discontinus, que és molt, molt, té molt pes a Baix Empordà. És dels que està més desprotegits amb tot el tema d'ERTOs i és dels que ja habitualment és més vulnerable per resistir situacions de crisi, i en aquest moment doncs veiem com així és. Renda familiar disponible, veiem com comarques com Alt Empordà o Baix Empordà encapçalen pràcticament per la part de sota la renda familiar disponible de les famílies.
Clar, aquestes xifres no inclouen les persones que puguin estar en ERTO, perquè això, creieu que un cop s'acabin els ERTOs hi ha la possibilitat que aquestes xifres es disparin?
És una línia que va paral·lela a l'evolució de la situació sanitària. Hi ha una pandèmia sanitària i hi ha una pandèmia laboral també. Van seguint. Quan hi ha moments de més tancament, doncs es nota immediatament amb les dades. Quan s'obre una mica, doncs es nota també amb una disminució d'ERTOs. Aquests últims dos mesos, una dada, el mes d'octubre, a la demarcació de Girona hi havia 20.000 persones en ERTO. Perdó, hi havia 10.000 persones en ERTO, mes d'octubre. Mes de novembre, 20.000 persones a ERTO. D'un mes a l'altre hem passat de 10 a 20.000, i això també és fruit d'aquesta situació de tancament que s'ha estat passant aquest passat mes de novembre. anirà de la mà de l'evolució. En aquest moment, qui digui masses previsions pot caure en una certa frivolitat. I en aquest sentit, simplement alertar, no? Si hi hagués una tercera oleada d'aquestes de pandèmia sanitària, doncs, evidentment, hi hauria ERTOs en els que hi cauria, desapareixeria la lletra T de temporal i passaríem a una situació d'ERO. No volem cridar el mal temps. Sabem que hi ha moltes empreses que estan ferides, estan molt ferides, i necessitem una administració més proactiva que mai de cara a la persona que està passant aquestes dificultats de poder encendre la calefacció. Estem parlant d'això. No podem permetre que es quedi enrere. Moltes d'aquestes persones mai han trepitjat els serveis socials i aquestes persones no han de demanar beneficència. Aquestes persones tenen drets objectius que han d'exigir les administracions perquè ningú es quedi enrere. En aquest moment la situació és aquesta.
També és un fet que a les cues de beneficència, precisament, de Càritas, de Creu Roja, hi ha més gent que mai. Això, la veritat és que és frapant de veure.
Sí, és que la realitat és aquesta. En aquest moment estem parlant d'això, de necessitats bàsiques que comencen a faltar i d'una manera molt cada vegada més generalitzada. I evidentment hi ha una situació desesperada. Les persones que estan a ERTO també perden una capacitat adquisitiva. Les persones que finalment queden a l'atur, l'increment d'atur està sent molt important. Normalment els mesos de tardor són mesos d'increment d'atur, però és que aquest any hem de mirar ja tot l'any, des del mes de març, justament el mes de març, el detonant de la maleïda malaltia aquesta, doncs provoca una caiguda en picat i continuada durant tot l'any. Aquest any hauríem d'estar ara mateix parlant de la línia de 30.000 persones aturades a comarques gironines i estem parlant de la línia de 50.000 persones aturades a comarques gironines en aquest moment. És a dir, hem anat en direcció contrària al que podia ser previsible ara fa un any.
Parlava abans de la necessitat de posar el focus en la seguretat laboral en aquesta època més que mai. Tenen queixes de treballadors d'empreses del Baix Empordà o les comarques de Girona que les empreses no estiguin respectant les prevencions del coronavirus, perquè és que això ja seria l'últim.
Això va passar al principi, el mes de març, quan va començar. També hi havia un problema de dificultat d'adquirir des de mascaretes fins a qualsevol material EPI. En aquest moment inicial del mes de març, doncs, evidentment, la mobilització nostra va ser implacable en aquest sentit i a l'empresa on ens arribava del comitè d'empresa, doncs, algun avís de que no s'estava respectant o que no s'afavoria un doblatge de torns o uns canvis horaris que permetessin no acumulació en moments concrets de la jornada o en espais concrets, doncs vam actuar immediatament nosaltres i també s'ha de dir, va ser el més habitual que les pròpies direccions de les empreses doncs ràpidament fessin tot per estar evidentment dins de la normativa. Qui no ho va fer doncs va anar a inspecció de treball immediatament. La salut era en aquell moment el primer, i ho segueix sent, és fonamental. A mesura que ja s'han anat fent teletreballs, canvis de torns, materials EPIs a tot arreu, hem vist una, en general, podríem dir, un grau de sensibilitat com toca, el que cal.
Per tant, en aquests moments no hi ha problemes en aquest sentit.
Pot haver-hi algun cas puntual, però que ràpidament, davant del nostre advertiment, doncs se soluciona. I si no és així, doncs convido a que qui estigui patint una situació de dificultat o que no la seva empresa no tinguin aquesta sensibilitat, es posi en contacte amb la seu més pròxima de UGT, Comarques Gironines. A Baix Empordà tenim seu a Palamós.
En tot cas, la qüestió laboral al Baix Empordà emergeix específicament a l'estiu, sobretot. I les queixes de situacions laborals indignes han crescut des de... no han crescut, perquè hi han estat sempre, però ara tenen més repercussió gràcies a un compte d'Instagram que anava penjant acusacions que rebien de forma anònima per part de treballadors del sector turístic que es queixaven de diversos problemes des del que dèiem de prevenció de riscos laborals, condicions de sou, d'hores de feina, etc, etc. Vosaltres des de l'UGT sou partidaris d'aquesta eina, de l'Explota Brava d'Instagram, no sé si el coneixia, però en sou coneixedors i creieu que aquestes situacions s'haurien de denunciar?
Evidentment, sempre s'ha de denunciar. Hi ha un fet que és la por, és molt humana la por.
Perdona, volia dir, em referia al fet de denunciar-ho, però d'aquesta forma, de denunciar-ho, òbviament s'ha de denunciar, però d'aquesta forma, a través de xarxes socials i des d'una la certa protecció de l'anonimitat de cara al públic.
Hi ha moltes vies per fer la denúncia. Jo recomanaria fer les vies que hi ha d'inspecció de treball. Sí, cal anar a nivell judicial, anar a nivell judicial, i aquestes són les vies més serioses. Jo sé que existeix aquestes vies, no només aquí a Baix Empordà, en altres bandes. Aquí doncs, ja fa temps que molta gent doncs, d'alguna manera expressa les queixes així, però jo, evidentment, en aquest sentit recomano que qui ho tingui clar, que estan abusant de la seva situació a nivell d'horaris, a nivell de salut laboral, del que sigui, doncs acudeixi al seu sindicat, que es mogui a nivell de denúncia, inspecció de treball, que són les vies establertes legalment i les que realment finalment arriben a l'empresa en casos de sanció, de sancions molt importants que poden arribar, o d'advertiments i de solucionar la qüestió. Aquí cal ser molt rigorosos amb tot això.
Això és interessant, perquè moltes vegades hi ha la sensació que fer-ho públic potser ajuda més, però vostè em diu que no, que fer-ho per les vies establertes al final és el que té conseqüències per les empreses. En quin termini i quines conseqüències? És a dir, fer-ho per la via d'inspecció laboral pot fer que en un mateix estiu el treballador que té aquesta queixa se li millorin les condicions?
Miri, jo no estic descartant, a cadascú és molt lliure de fer el que consideri, i tot el que sigui útil i serveixi per denunciar una situació d'il·legalitat en qualsevol condició laboral, escolti, benvingut sigui. Nosaltres estem aquí per defensar els treballadors i per fer que els drets laborals es portin a terme. Cert que, malauradament, és massa lenta l'administració i ens veiem en processos a inspecció de treball que s'allarguen molt en el temps, o a nivell judicial, i jo no cal ni que els expliqui. Estan els jutjats col·lapsats, també la situació actual de pandèmia doncs no afavoreix el que és el ritme judicial. Hi ha un tap realment, i aquí doncs, escolti, jo l'únic que li dic és que hi ha unes vies establertes, unes vies en les quals doncs, escolti, es denuncia uns fets per part de l'empresa, doncs, si es poden justificar o solucionar, doncs s'actua també immediatament davant de l'advertiment. La majoria de vegades és així, i quan no és així, doncs, escolti, s'arriba fins al final, amb el temps que calgui. Aquí jo no diré a cap treballador que no faci el que consideri, però simplement les vies ordinàries són aquestes. El que sí dic és que d'alguna manera facin arribar. És normal, és humà tenir pors de fer denúncies, passa massa sovint. La gent veu aquest panorama tan complicat de mercat laboral i sovint doncs es calla coses, i aquí doncs evidentment nosaltres per la nostra banda actuem, i quan se'ns demana doncs una confidencialitat doncs la tenim, faltaria més. Tot el que volem és que se solucioni el problema, no per aquella persona en concret, sinó per totes les persones que treballen d'aquella mala manera, no? Amb aquell incompliment horari, etc.
Xavier Casas, secretari general de l'UGT a les comarques de Girona. També volia acabar preguntant-li per si tenen notícia de com avança l'indult que han demanat per Dolors Bassa des del sindicat. Si tenen alguna novetat que no sapiguem la resta, que és que el Tribunal Suprem s'ho està estudiant i el govern espanyol també.
No, sabem el mateix que surt a premsa i que està anant molt lent, molt més lent del que nosaltres voldríem. I vaja, esperem que resolgui el més aviat possible, és el nostre desig. Nosaltres tenim a la companya Dolors Bassa en aquesta situació i voldríem que es comencessin a resoldre ja d'una punyetera vegada els indults.
Avui mateix acabo de rebre una notificació del País que diu: el PP está abierto a negociar los puestos del Consejo General del Poder Judicial si no hay indulto para los presos independentistas. Vull dir que la cosa ja també entra en la polèmica política. Anirà per llarg, fa la sensació que va per llarg. Xavier Casas, gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
Gràcies a vosaltres.
Que tingui molt bon dia.
Molt bon dia.
De seguida tornem al Supermatí d'aquí de Ràdio Capital. Us explicarem, per exemple, les obres a l'espigó de Sant Feliu de Guíxols, que tenen un nou pas endavant després que s'hagin aprovat el ple de Palamós, i després també que, vaja, una notícia bastant cridanera, que és que els satèl·lits d'Elon Musk, de Tesla, han sobrevolat el Baix Empordà. De seguida tornem.
La millor varietat musical. Una sola ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio. La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Seguim al Supermatí de Ràdio Capital quan falten 3 minuts per 3 quarts de 9 del matí. A Sant Feliu de Guíxols s'han aprovat les obres de l'espigó de Garbí. Això s'ha fet sense els vots de l'oposició. Sandrine Bosnet.
Sí, durant el ple extraordinari de dijous passat, el projecte d'obres de l'espigó de Garbí de la platja de Sant Feliu de Guíxols es va aprovar, però només amb els vots del govern. L'espigó, que s'havia inaugurat a principis del 2019, va quedar malmès només al cap d'un any pel temporal Glòria. Així, els 200.000 euros inicials es calcula un pressupost de 430.000 més per a les reformes. Aquesta és la raó per la qual Junts per Catalunya hi va votar en contra. La portaveu Cristina Vicens apunta que no es compti només amb els recursos públics i es demani ajuts a la Generalitat.
La coherència del ple on es va passar l'aprovació inicial, on hi van votar en contra, mantindrem la línia també del vot contrari, doncs, per uns motius bastant semblants als que ja han comentat els companys, afegir doncs, sobretot que evidentment enfocar la línia doncs, en què havíem demanat en aquell ple responsabilitats tècniques i polítiques a administracions superiors, vist aquells informes que vam comentar doncs, d'aquest primer ple, sobretot...
Les raons d'Esquerra van ser similars, no, Sandrine?
Sí, Sílvia Romero subratlla que altres municipis sí que van aconseguir finançaments després del Glòria. Escoltem-la.
Que estem davant d'una obra que entenem que és necessària perquè es va produir un desperfecte, que vam dir des del primer moment que les competències per tirar endavant aquesta obra i el finançament no hauria de recaure al 100% a les butxaques dels ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu de Guíxols, de la mateixa manera que no ha estat així en molts municipis de la costa.
I pel que fa als altres grups?
Jordi Lloberes, portaveu de Guíxols des del carrer, considera que la proposta municipal d'ampliació dels fonaments de Rocalla amb una estructura reforçada és un macroespigó. I per al bo d'avancem més, creiem que amb el reforç de l'espigó passi com el del port, que no és estètic, i va rebre moltes crítiques per part de la ciutadania. Considerar que, és un bloc, que serà un bloc de formigó més al municipi, raó per la qual es va abstenir. Així, les obres de l'espigó començaran el 2021 i el regidor d'Urbanisme, Josep Savalls, espera que sigui a principi d'any i si es poden acabar abans d'estiu. Si no fos possible, ho farien el setembre vinent.
Palamós ha atorgat el servei de la deixalleria a l'empresa que finalment s'hi ha presentat després de 3 intents i ho ha fet incrementant 185.000 euros la licitació.
L'Ajuntament de Palamós ha aconseguit adjudicar el tercer intent al servei de gestió de la deixalleria municipal després d'incrementar el preu de sortida. L'administració local ha pujat el preu de 325.000 euros del primer concurs a 512.000 d'aquest tercer i últim. Urbaser ha sigut l'única empresa que s'ha presentat a la licitació i s'ha fet amb el contracte de la deixalleria. En les dues anteriors licitacions no s'havia presentat cap empresa perquè consideraven insuficient el preu fixat de sortida i, per tant, havien quedat desertes.
Aquesta empresa també té la concessió del servei de neteja d'escombraries i neteja viària de Palamós.
A més, Urbaser ja es va fer càrrec de la gestió de la deixalleria municipal de Palamós del 2015 fins al 2017. 15 mesos després d'haver-se acabat aquest contracte, el mes d'abril del 2019 es va convocar el concurs que va quedar desert. Aquell mateix estiu, l'Ajuntament de Palamós va fer un segon intent on va passar d'un preu de licitació de 325.000 euros a un de 392.000 euros, però el resultat va ser el mateix. Finalment, un any després, s'ha pujat el preu de sortida fins als 512.213 euros i la licitació ha rebut només l'oferta d'Urbaser, a qui se l'ha adjudicat el contracte per un preu de 510.000 euros.
A més, la deixalleria tindrà una inversió de 180.000 euros per millores. Aquesta despesa, juntament amb l'increment del preu del contracte, ha estat criticada per l'oposició. Per això, en el darrer ple municipal, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, deia això, que recollia Ràdio Palamós.
M'agradaria recordar a tothom doncs, que és un equipament municipal, la deixalleria municipal és un equipament municipal i l'únic que donem a gestionar doncs, és l'encàrrec de gestió, però la infraestructura és nostra i per tant tenim responsabilitats en aquesta infraestructura i després de molts i molts anys una estructura doncs, que segurament ja va néixer coixa, doncs podrem atendre-la i per tant tenir una deixalleria que ens mereixem.
De fet, la deixalleria mòbil, així com la recollida i el transport dels materials fins al gestor, també va a càrrec del nou concessionari. D'aquesta manera, es pot garantir l'obertura de l'equipament a l'hivern i a l'estiu en horari de matí i tarda, de dilluns a divendres i també els dissabtes al matí.
Una filera de diverses llums sobrevolant el Baix Empordà ha generat confusió aquests dies aquí als Baix Empordanesos. Es tracta de la xarxa de satèl·lits de comunicació que donen internet a escala global, que es diuen Starlink.
Així és, Starlink és una de les empreses de l'americà Elon Musk, propietari de Tesla o SpaceX, per exemple. Al Baix Empordà, molts ciutadans han pogut veure la filera de satèl·lits aquest dissabte al vespre. Sense núvols al cel, serà habitual veure una filera de llums en línia recta. Es tracta d'alguns dels més de 42.000 satèl·lits que Starlink, l'empresa d'Elon Musk, té sobrevolant el planeta. L'empresa s'encarregarà de facilitar internet per satèl·lit a llocs remots del planeta, com poden ser deserts o llocs amb poca cobertura mòbil.
Starlink ha fet servir els coets de l'empresa mare, que és SpaceX, per enviar els satèl·lits a l'atmosfera terrestre.
Cal dir, però, que Elon Musk ha hagut de canviar els seus plans inicials a causa de forces crítiques dels astrònoms. Un dels motius és que aquests satèl·lits que estaven previst per sobrevolar la Terra, com també el Baix Empordà, a més de 600 km d'alçada, molestarien a l'hora de visualitzar l'espai, com també la brossa espacial que crearien. Per això van apropar-los al planeta.
El projecte va començar a funcionar en fase de proves el novembre, després d'una inversió de 10.000 euros 10.000 euros no. 10.000 milions de dòlars, segons estimacions de l'empresa.
Ara, però, l'objectiu de Starlink és donar una cobertura global a finals del 2021 o 2022, on el Baix Empordà també es podrà veure beneficiat. L'internet facilitat per la companyia americana tindrà un cost d'uns 81 euros, però també s'haurà de pagar uns 500 dòlars per poder tenir l'Starlink Kit i així poder rebre el senyal dels satèl·lits a l'habitatge.
L'activista cultural, dibuixant i pintor palafrugellenc Jordi Plana i Martí ha mort aquest cap de setmana. Professionalment va treballar a l'antiga fàbrica de Can Bertran, a més de col·laborar a la revista Campanar, i va ser editor de diversos plànols de l'Empordanet.
També va col·laborar amb entitats i publicacions com Amics de l'Òpera, la revista de Palafrugell i la BAC. Com a dibuixant i pintor, els seus cartells han il·lustrat les festes de primavera i ha fet exposicions com la seva última per l'Arteca a la Biblioteca i el TMP a principis del 2000. Des de Ràdio Capital lamentem la seva mort i acompanyem els familiars en el sentiment.
L'Associació de Masos de Torroella i l'Estartit ha preparat com cada any per la Fira de Sant Andreu, tot i que aquest any s'ha hagut de cancel·lar, però sí que es fa l'exposició vinculada amb el sector primari. Aquesta vegada el muntatge està centrat en el món del blat.
L'exposició porta per títol El blat, un cultiu divers, i es pot veure a la capella de Sant Antoni. Té una voluntat divulgativa per apropar la història i les particularitats d'aquest cereal al gran públic, a partir de la seva vinculació amb el bàster. El treball compta amb la col·laboració de l'Associació d'Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí, la Fundació Mascort i el Museu de la Mediterrània. Els visitants hi trobaran plafons en què s'intercalen explicacions i fotografies de gran format i una mostra d'estris relacionats amb el cultiu del blat i l'elaboració de la farina.
En aquest cas, l'exposició juntament amb el Pessebre Monumental de Josep Mir són les dues úniques activitats de la Fira Sant Andreu que s'han pogut celebrar aquest any. Tenim problemes, aviam la connexió amb l'Anna, si la tenim llesta, eh?
Sí, totes dues es van inaugurar durant l'últim cap de setmana de novembre. L'exposició del blat, un cultiu divers, es podrà visitar fins al 28 de desembre a la capella. El Pessebre Monumental de Josep Mir, per una altra banda, es podrà veure fins al 3 de febrer al Museu de la Mediterrània.
Doncs ja ho sabeu, si més no, no es pot celebrar aquesta Fira de Sant Andreu d'enguany, però val la pena gaudir d'aquestes dues opcions, o de l'exposició sobre el blat o del pessebre de Josep Mir. Dues notícies relacionades amb el Nadal. Una primera que ens porta a Palafrugell, perquè aquest any s'ha instal·lat un arbre bastant gros, bastant monumental, a la mitja plaça Nova, a Palafrugell. L'Institut de Promoció Econòmica ha col·locat aquest arbre de 6 metres per contribuir a l'ambient nadalenc i animar a passejar per Palafrugell. I també es posarà un fil musical als carrers del centre. Gerard.
Aquesta iniciativa forma part de les activitats organitzades per l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell aquest Nadal. L'eix principal d'enguany és la campanya protagonitzada pels propis comerciants, titulada A Palafrugell, sense ells ni elles no hi ha comerç, sense tu tampoc. Aquesta campanya servirà per promocionar el comerç local. L'objectiu és incentivar les compres als establiments de la vila, un dels teixits econòmics més importants del municipi palafrugellenc, en un any especialment difícil, com han explicat des del consistori. L'IPEP també col·laborarà reforçant la campanya de Nadal que organitza l'Associació de Comerciants de Palafrugell Oxigen, en concret en els premis econòmics i de productes, i que es donen a la gimcana infantil i a la ruleta.
I de Palafrugell a Pals, perquè l'Ajuntament ha convocat un sorteig nadalenc per animar la ciutadania a decorar el poble.
L'ornamentació ha de ser exposada com a mínim des del dia 22 de desembre de 2020 fins al dia 7 de gener de 2021. Tots els participants obtindran un número de participació segons l'ordre d'inscripció. El sorteig tindrà lloc el dia 12 de gener a través d'una aplicació externa i els guanyadors es publicaran a la web municipal www.pals.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament. A més, es notificarà els guanyadors per telèfon i s'establirà el lloc i la data per a l'entrega del premi.
Per participar al sorteig s'ha d'enviar un correu electrònic a info@pals.cat abans del 22 de desembre i cal dir el nom del participant, el telèfon de contacte, l'adreça de l'habitatge que participa al concurs, una breu descripció i la fotografia de l'espai ornamentat i dels espais dels elements expositius.
L'Ajuntament de Pals vol reforçar l'esperit nadalenc d'aquest any atípic i per això ha convocat un concurs especial per les festes de Nadal. Concretament, es proposa decorar els aparadors, façanes i balcons en temàtica nadalenca per tal d'engalanar els carrers i animar els comerços per incentivar les compres dins el municipi. Poden participar al sorteig tots els veïns i veïnes del municipi de Pals amb una terrassa, balcó, finestra, façana, aparador, arbre exterior visible des del carrer, etc. Que doni a la via pública i que reuneixi les condicions necessàries per ser decorat. Entre altres, la decoració no pot suposar un perill per a la seva integritat ni la dels vianants o tota la comunitat de veïns d'una finca de forma conjunta. Per això, els participants hauran d'adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat de les instal·lacions, assumint qualsevol responsabilitat davant de tercers. A més, no pot transformar ni modificar el domini públic, ni fer cap menció a cap marca o producte comercial, ni contindre contingut inapropiat o ofensiu.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Cada dijous a les 11 de la nit, en Marc Clapés i en Jerry Kerriberry s'apoderen de la ràdio per oferir un show amb participació de l'audiència. I on el guió del programa el fas tu. Tothom ho comenta. En Marc Clapés i Jerry Kerriberry.
Ràdio Capital.
M'agrada aquest programa.
La ràdio de l'Empordà. Saps on es fabriquen les cançons que sonaran en un futur? Al Factoria Musical. Et posem tot allò que serà un èxit i repassem què s'escolta arreu del món. Combinat amb les cançons que ho van petar en el seu moment. Factoria Musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Quan s'acaba el dia comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons, regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
Radio Capital. Últims minuts d'aquest supermatí de dimecres 9 de desembre de 2020. Diem que haurem d'estar molt pendents de l'evolució de les dades sanitàries, perquè si no és avui, demà hauríem de saber si la setmana que ve canviem de fase o ens quedem a la fase 1 per tota la vida i ja està. El que farem ara serà fer un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio, que em diuen que ja el tenim preparat. Albert, endavant.
Jornada força assolellada, però amb temperatures que continuaran baixes amb algunes gelades a l'interior i temperatura mínima d'entre 2 i 4 graus. La màxima puja una mica fins als 13 graus. El vent dominant serà de component nord amb força entre feble i moderada, que provocarà lleugera alteració marítima amb maregassa a la costa. Demà, dia amb estat de cel variable, alguns intervals de núvols més abundants al matí que poden deixar fins i tot algun plogim o ruixat de curta durada, d'aquests ruixats que també es poden repetir de cares a divendres al matí. La temperatura tendirà a l'alça a mesura que s'acabi la setmana.